Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
De les 13 waterpolistes del Natació Sabadell que el 2011 van aixecar la primera Copa d'Europa de l'entitat, 6 ja no formen part d'aquest equip. Gairebé la meitat de la plantilla ha variat des d'aleshores. Continua l'esquelet, podríem dir. Segueixen Laura Ester, Mati Ortiz, Anis Parr, Maica García, Pili Peña, Judit Forca i la capitana Olga Domènech. Però una nova generació ha anat rejuvenint l'equip sense perdre ni un bri de qualitat. Segurament sigui la clau de l'èxit d'un Astral Pool que des d'aleshores només s'ha perdut una Final Four, la del 2012, i que ha aixecat ja 4 Champions. Noms com Bea Ortiz, Paula Leitón o Marina Cordobés s'han guanyat un foradet en un equip dels de referència del vell continent. Avui, en el Media Day, el dia obert als mitjans, just abans de marxar cap a Quirixa a lluitar per la 5a corona europea del Natació Sabadell, ens centrem en les dues acabades d'arribar, Ainara i Gisela Ferrer, dos productes més del Santa Clara, sorgides de la base del club i que ja han arribat al primer equip. La de Quirixi d'aquest cap de setmana serà el debut de les germanes Ferrer en una final a 4 continental i avui a l'Hotel Suís volem conèixer els seus neguits previs a només unes hores de viatjar cap a Rússia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González, quan vulguis, Toni.
Què es comenta a la recepció?
Al Media Day del Natació Sabadell, les germanes Ferrer i fins i tot el seleccionador xinès Joan Jané parlant d'aquest Astral Pool femení i de la final a 4 de Quirixi. També sentirem Marc Martínez, migcampista del Centre d'Esports. Sabrem què li falta a Francisco Jorba del Tir Sabadell per ser al Mundial. Felicitarem l'amics del Pou Nou Escorial pel seu ascens a Divisió d'Honor i molta més teca, la cursa del Rodal, escacs amb la Societat Coral Colón o el triomf de Sant de Santanyà a Santa Susana, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Avui arrenca la jornada 33 a primera divisió amb 3 partits. Deportivo Sevilla a 8:15, Celta Barcelona a 9:00 i Villarreal Leganés a 10:02. Ernesto Valverde ha deixat fora de la convocatòria pel partit a Balaïdos d'avui a Piqué, Busquets, Iniesta i Rakitic, pensant ja en la final de Copa d'aquest cap de setmana. A segona divisió s'encenen totes les alarmes al Barcelona B, que ha tornat a caure dins del descens en perdre ahir 2-1 a l'Alcoraz. El Huesca, per contra, és tercer, trencant una dinàmica negativa i amb aquest triomf se situa a només 2 punts de l'ascens directe. I el pilot nascut a Sabadell, Dani Pedrosa, viatjarà finalment a Austin, tot i la seva recent operació al canell. El vallesà apurarà totes les opcions per participar a la tercera cursa del campionat de MotoGP, malgrat la lesió.
I a les xarxes socials.
Aquest cap de setmana tens una cita amb el waterpolo al club. Tens un got de refresc gratuït. La campanya engegada pel Natació Sabadell, @cn-sabadell, a Twitter, que a les cafeteries de l'entitat ha convocat els seus socis per seguir en directe la Final Four de Quirixi i donar suport així des de la distància a les noies de David Palma.
Avui celebra el seu aniversari
José Antonio Ruiz Pirulo, exjugador del Sabadell, ara al Chernomore de Bulgària, fa 26 anys. El de Los Barrios, després de passar per aquí, també va jugar a la Lliga d'Eslovàquia abans d'aterrar ara a Bulgària.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
4 minuts per sobre de les dues, sintonia que ens acompanya al llarg d'aquesta setmana en el camí cap a Quirixi, el camí cap a la 5a Copa d'Europa que està fent el Natació Sabadell de waterpolo femení. Avui ha tocat Media Day, des de fa una horeta, uns minutets més aproximadament, dia de portes obertes a Can Llong pels mitjans de comunicació en una de les últimes sessions abans de viatjar demà cap a Rússia. Allà tenim el Marc Pijuan. Explica'ns quin ambient t'has trobat, com has vist a les jugadores, quin és el plàning, fins i tot, que portarà l'expedició sabadellenca cap a Quirixi. Marc, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri, des de les instal·lacions del Club Natació Sabadell aquí a Can Llong. en el dia de l'Open Media Day, aquell dia on els periodistes doncs, podem acostar-nos als esportistes, en aquest cas a les waterpolistes del Club Natació Sabadell, en els dies previs a la gran competició d'any, aquesta Final Four que es disputa a Quirixi a partir de divendres. Avui, molts mitjans, ho hem de dir, es nota que això no és el waterpolo masculí, que no tenim un Barceloneta, un rival en aquest cas potent. No, avui tots els mitjans de comunicació, podem dir-ho, de Catalunya i de l'Estat, presents en aquest Open Media Day, i també a destacar, doncs, òbviament, tota la plantilla de l'Astralpool Natació Sabadell amb David Palma al capdavant, i per què no dir-ho també, una persona com és la Mercè Vallès, ex-waterpolista, la vicepresidenta de la secció, que també estava aquí acompanyant a tot l'equip del Natació Sabadell. Unes waterpolistes arribaven somrients en aquesta piscina exterior de Cal Llong, on s'ha celebrat aquest Open Media Day, i que vaja, aprofitant aquest sol, doncs s'ha llançat fins i tot a l'aigua una estona per fer la tradicional foto, aquella que veurem segurament en els diaris aquests dies, i també a la web, òbviament, de Ràdio Sabadell, també al Twitter d'aquesta emissora. Una foto que ha costat de fer, ho hem de dir, perquè aquest sol que pica tant doncs molestava les jugadores per poder mirar, en aquest cas, l'objectiu dels fotògrafs, que finalment jo crec que se n'han sortit. L'equip, més enllà d'això, molt concentrat, amb moltes ganes de que arribi aquesta semifinal, de treure's l'espineta, parlant amb les jugadores, aquella sensació, aquelles ganes de treure l'espineta del que va passar l'any passat, i molt convençudes, jo les he vist, de poder endur-se aquest any la cinquena Copa d'Europa. A partir d'avui, quin és el plàning de les jugadores de David Palma? Doncs demà a les 5 del matí, citades aquí, a aquestes instal·lacions de Cal Llong del Club Natació Sabadell, per agafar l'autobús, anar fins a l'aeroport de Barcelona i a 8:15 agafar el vol que les ha de dur fins a Rússia. Això sí, un vol amb escales, una escala a Múnich que les durà finalment fins a Sant Petersburg. D'allà hauran d'agafar un autobús que les durà a Quirixi, unes 3 hores d'autobús fins a Quirixi. Diuen, segons les previsions, que cap allà a les 6-7 de la tarda de demà podran ser ja a la ciutat russa. Un cop arribin a la ciutat russa, el que ens han dit les jugadores és que hi haurà una petita sessió a la piscina per agafar contacte, en aquest cas amb la piscina, que serà la seu de la semifinal, que recordem se celebra divendres a Quirixi. Adri, de moment això és tot des d'aquí, des de Cal Llong. Seguim parlant. Una abraçada.
Gràcies, Marc. Una abraçada. Ahir l'equip sabadellenc va acompanyar la selecció xinesa a la recepció formal que l'Ajuntament va dedicar al combinat asiàtic d'estar d'aquests dies aquí a la ciutat i que, de fet, ha jugat ja en els últims dies un amistós contra l'Astralpool amb la victòria per les de David Palma. Una bona oportunitat també per parlar amb un punt de vista extern, podríem dir, amb el seleccionador xinès, el català Joan Jané, en el seu dia seleccionador també masculí i femení espanyol. Una veu més que autoritzada per analitzar les opcions del Natació Sabadell a Quirixi.
Jo sempre soc molt respectuós amb tots els projectes i contra qui vas a jugar, però sense conèixer els altres equips, si hi ha un equip en el que jo em jugaria un pèsol, en el que jo em jugaria un cafetonet, sense lloc a dubte el Sabadell. Per què? Perquè se'm fa difícil entendre que hagi un altre equip amb la suficient estructura esportiva amb totes les posicions del joc tan complet, tan equilibrat com el Sabadell. Per tant, jo penso que si se'ns va en respecte, jo penso que el David això ho fa de meravella. Si penses que abans de tirar-te a l'aigua vas guanyat, ja anem malament, però si vas amb humilitat, vas amb confiança, com segur que s'anirà, jo penso que en aquests moments, ja repeteixo, sense conèixer els altres adversaris, crec que el Sabadell té totes les de guanyar.
De fet, parlàvem amb Joan Jané i li preguntàvem una miqueta les sensacions a l'hora de valorar els punts forts i febles d'aquest Astralpool Natació Sabadell, i no ha trobat cap de feble.
Jo penso en l'equilibri. O sigui, jo et contestaria quin és el punt menys fort, no te'n sabria dir cap. Joc interior, bona defensa, tècnica individual boníssima, la millor portera d'Europa darrerament, físicament estan de meravella, mouen la pilota com els àngels, vull dir, no et sabria dir quin és el punt menys negatiu. Tenen una bona plantilla, per tant, ho tenen, si no hi ha cap daltabaix, molt, molt, molt a les seves mans per tornar a repetir guanyar la Champions.
Paraules d'elogi, per tant, de Joan Jané, del seleccionador xinès, que fins i tot ha dit que el Natació Sabadell és un mirall per qualsevol altre equip d'arreu del món.
Extraordinari, amb una paraula, no? Com deia a vegades una miqueta en plan de broma, millor és impossible, és un autèntic equip amb majúscules, una estructura fantàstica i és un equip per admirar. Per tots els que els agrada el nostre esport és una il·lusió, un somni, i per nosaltres és un mirall. Potser d'aquí 150 anys ens assemblarem amb elles.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
I a tot això, com us dèiem ahir, durant tota aquesta setmana prèvia a la Final Four de Quirixi, tindrem una entrevista en profunditat amb els membres del Club Natació Sabadell en la prèvia de la cita gran d'aquesta temporada, que toca un altre cop mirar cap a Rússia per trobar-la. Ahir estrenàvem secció amb la Mati Ortiz i amb la Maika García, sabadellenques i campiones quatre cops de la Champions amb l'Estelpool. Avui podríem dir que tot el contrari, dues jugadores també de la casa, però que per primer cop enguany formen part de la primera plantilla i, per tant, debutaran en una final a 4 aquesta setmana a Rússia. Parlem de les germanes Ferrer.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Amb dues de les jugadores de l'Estelpool Natació Sabadell que disputaran la Final Four i que, a més, en el seu cas, seran debutants en una final a 4 de la Copa d'Europa. Per exemple, Ainara Ferrer, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Gisela Ferrer, la seva germana, com estàs?
Hola, bé.
Primer de tot, abans de pensar en la Final Four, això de ser germanes i arribar a un equip d'elit com és aquest, quatre vegades campió d'Europa i tal, què tal es porta?
Molt bé, home, és un somni, és el que portem dient tota la temporada, que és un somni poder estar en un equip amb aquest nivell i jugant juntes, o sigui que perfecte.
Clar, al final una a la porteria, l'altra en una posició molt diferent a la piscina, però hi ha compenetració especial, allò de portar temps jugant juntes, ser germanes, això es nota?
Jo crec que sí, que sempre ajuda una mica, no? Que tants partits jugats i tal, pues, no sé, potser amb una mirada ja entens el que et vol dir.
S'apropa la Final Four de Quirixi. A casa de les Ferrer hi ha nervis especials per això, per allò de ser la primera final a 4, ganes que arribin ja els partits?
Sí, hi ha nervis, però sobretot hi ha molta il·lusió de viure o de veure quin és l'ambient, a més és a fora, saps? Sempre prefereixes que sigui a casa perquè és més especial, però bueno, també és sumar experiències al final.
Clar, Gisela, el fet de ser fora, heu viatjat ja a diferents compromisos, però amb una Champions de pel mig això ho fa diferent.
Sí, sempre és més especial i, no sé, és el que ha dit ella, pues, l'ambient i això ho fa tot amb, no sé, més il·lusió i més ganes.
S'apropen els dies i no sé si quan una és a dins del vestidor demana consells a les més veteranes, als entrenadors, d'allò de dir, és que ara ens juguem un títol.
Sí, bueno, tot el que sigui que la gent t'ajudi, consells i això, sempre s'agraeix. I pues, aquí que totes l'han jugat i tenen molta experiència i molt recorregut, pues, la mínima cosa sempre va bé.
A la porteria, per exemple, això es parla amb la Laura, a mesura que s'apropa una cita important, una demana consells, o ja és un aprenentatge més dins de tota la temporada que porteu?
No, jo crec que és un aprenentatge més. Sí que doncs, tens més en compte potser estudiar jugadores, a veure el xut que fan i això, però no és res en especial, no comentes res en especial, saps? Perquè el treball al final ha de ser el mateix. Si vols arribar a un bon nivell a la Final Four ha de ser el mateix, tant a Lliga, Copa, Champions, el que sigui.
Vaja, que la llibreta, més com xutar Rita Castell i companyia que una altra cosa.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, d'això també s'encarreguen molt els entrenadors de dir-ho, d'estudiar-ho, i nosaltres llavors ens centrem en escoltar i ja està.
Ha tocat ser Budapest a les semifinals. Clar, això era un sorteig al final. El fet de ser a Rússia, potser el Kinev Kirisha, amb el punt imprevisible que sempre té, si ens l'estalviem, millor que millor. Però quina sensació us ha deixat el fet d'enfrontar-vos contra l'UPC Budapest? Aquí, a la resta del vestuari, que passa? I que, home, sou les jovenetes, aquestes bromes sempre acaben, no?
Sí, bueno, i a part, pues, sempre donen confiança, no sé. I, bueno, sobre allò de l'UPSE, crec que hi hem jugat contra elles, si no m'equivoco.
Sí, vam jugar aquí fa 2 anys, em sembla.
I, pues, això, elles, pues, potser ho tenen més estudiat i ho porten com una mica més preparat que si hagués sigut, perdó, un equip, pues, més nou, saps?
L'UPSE, un rival que, home, sempre quan un pensa en Hongria, són paraules majors. A dins del waterpolo en general, el waterpolo femení en particular.
Allà el waterpolo és com aquí el futbol, o sigui, és la seva religió, llavors ho porten molt, o sigui, ho treballen molt i s'ho prenen molt en sèrio, llavors s'ha d'anar amb cuidado.
Viatge llarg, també, que clar, quan Quan una porta molt de temps, potser es fa una mica més feixuc. Quan una va amb la il·lusió de la primera Final Four, també es fa pesat el fet d'anar fins a Rússia a jugar?
Sí, una mica, la veritat. Jo porto pensant uns quants dies i ho comento amb tant les companyes d'aquí com les companyes que estic al CAR i tal, i comentem el viatge, i només de pensar-ho es fa una mica pesat. Però bueno, sent amb l'equip jo crec que serà molt més divertit, saps?
Ainara, l'any passat no hi vau ser vosaltres, però notes dins de l'equip que hi ha un ànim de revenja, fins i tot per ser també a Kirishi, perquè l'any passat va anar d'un pèl, va ser a les semifinals a la tanda de penals, i com que li queda un mal cos, que no sé si notes que les teves companyes, que sé que ja ho han viscut, tenen ganes de treure's aquesta espina sent la mateixa piscina, sent la mateixa ronda...
Sí, sí, no, hi ha moltes ganes, sobretot doncs, per nosaltres... Som debutants, però també hi ha gent que va debutar l'any passat i no la va guanyar, llavors treure's l'espina aquesta de poder aconseguir el títol, i sí, sí, hi ha moltes ganes, però tant sigui amb l'UPSE com aquí toqui a la final, que si esperem arribar, clar.
Sí, d'aquí una setmana us torno a entrevistar i us dic, germanes Ferrer, campiones d'Europa, què?
Fuà. Ella ja sap el que significa, a nivell de selecció, llavors... Sí, a nivell de selecció sí, però no sé, guanyar-la i amb la germana, i no sé, molta il·lusió, molta tensió, moltes ganes... Molt tot. Eufòria, serà eufòria. Sí.
Se us escapa el riure només de dir-ho. He dit la frase i ja se us escapava el riure. No sé si hi ha alguna promesa interna, alguna cosa de dir això...
No, no ho hem pensat. No. Bueno, tenim dies i si no el viatge és llarg com per apostar-se a alguna cosa. Sí, jo per exemple sí que la tenia amb ma mare, amb el que ha dit ella abans de la selecció, perquè ens volíem fer un tatuatge i ma mare sempre em deia que no. Li vaig dir, mama, doncs com guanyi el campionat me'l faig. Em va dir, sí, vale, vale, no sé què, perquè com que ho veia tan difícil...
I està fet el tatuatge o no?
Sí, està fet, està fet.
I què és, es pot dir?
Sí, és una frase que ens vam fer les tres germanes juntes i tres ocellets a darrere.
I li hem de... Aprofiteu el micròfon ara, si li hem de dir a la mare que toca un altre tatuatge si guanyem la Champions.
No sé, un tatuatge no, però potser alguna altra cosa ja ens ho pensarem, sí.
Doncs Ainara, Gisela Ferrer, tota la sort del món, i si no és un tatuatge que sigui una altra cosa, però que es compleixi la promesa.
Vale, vale, moltes gràcies.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... Bon viatge.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Formentera seria un bon destí per desconnectar, una bona plaça per descansar i un lloc per passar les vacances, però el Sabadell ni pot desconnectar ni descansar ni tampoc està encara per vacances. Més aviat, tot el contrari.
Sabadell en joc.
Quatre són els punts respecte al perill, faltant quatre jornades pel final. El conjunt pitius és dins del descens directe, amb la qual cosa el marge d'error és mínim. Diumenge, des de 11:45, al municipal de Sant Francesc, Societat Deportiva Formentera, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Felipe Sanchón y este año te recomiendo Radio Sabadell para escuchar los partidos.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Moves on my day. Aparquem ara sí el waterpolo femení, tota la sort del món i bon viatge. L'expedició sabadellenca demà cap a Quirixi. Parlem també de futbol, avui dia de descans per la plantilla del Sabadell, abans d'afrontar també un desplaçament molt més agraït, per què no dir-ho, per quilòmetres, per tipus de viatge, encara que també déu-n'hi-do anar fins a Formentera amb escala prèvia a Eivissa, però això sí, sense un Carmel tan dolç com és una Copa d'Europa, sinó més aviat tot el contrari, el no complicar-se la vida a la part baixa de la segona divisió B. Un desplaçament a Formentera, per tant, que s'ha convertit en primordial. Els de Toni Celigrat tenen 4 punts de marge sobre la promoció de permanència i 5 sobre els Balears, que són dins del descens directe ara mateix. És a dir, Déu no ho vulgui, però una ensopegada a Sant Francesc complicaria i molt el tram final de Lliga. Després del 21è empat de la temporada, el migcampista Marc Martínez té clar que no són un equip defensiu, per molt que els números diguin que empaten molt i molt.
La gent veurà 21 empats i és el que diem. Pensarà que som un equip que sortim a defensar, a tenir una ocasió de córner, però bueno, nosaltres sabem el que fem. Fem tot el possible per guanyar, l'equip s'ho deixa tot i ho continuarem fent fins al final.
De fet, el de Navarcles ha anat un pas més enllà també, diu que mereixen guanyar molt més del que ho estan fent aquesta temporada per proposta de joc i també per ocasions. El Sabadell ha passat ja, podríem dir, el primer port de muntanya dins de la seva particular etapa reina que està sent aquest tram final de campionat. El calendari, això sí, continua sent igualment dur, però Marc Martínez recorda que contra els de dalt han rendit a gran nivell aquesta temporada.
Tot és important, ja veus. Nosaltres competim molt bé també contra els equips de dalt. Va venir el Cornellà, vam ser mereixedors, vam anar al Camp de Lleida, també vam anar a Mallorca, no vam perdre. Bueno, vindran aquests equips, estarem bé. Aquest equip normalment està bé. No hi ha, hi han hagut partits a rotllo al Penya Deportiva que vam ser un desastre, bueno, puntuals, però nosaltres competim bé contra la gent de dalt i jo crec que d'aquí al final és el que passarà. Bueno, això és un calendari dur. A Formentera també és dur perquè s'està jugant moltes coses i és un camp artificial que ja s'iguala tot i bueno, nosaltres partit a partit i intentar guanyar, és que no podem dir una altra cosa.
Una més del migcampista del Sabadell, un dels més encertats en l'últim enfrontament contra el Villarreal B. La feina del doble pivot, els dos Martínez, Marc i Àngel, la veritat és que va ser notable per treure-li el domini al conjunt de Miguel Álvarez en aquest últim partit a casa. Això sí, de cara al pròxim compromís, la història, com sentiu ara, serà molt però que molt diferent. El municipal de Sant Francesc no és la nova Creu Alta, ni per dimensions ni tampoc per superfície. El conjunt balear tampoc té un joc de toc com el filial groguet i per tot plegat, Marc Martínez intueix que fins i tot podria caure de l'11 o l'alineació podria ser un pèl diferent si Toni Celigrat busca un mig del camp molt més corpulent o més físic.
Amb Àngel estem molt còmodes, ens hem adaptat molt bé l'un a l'altre, molt comunicats, quan un tira l'altre es queda, bueno, estem bastant còmodes. Sí que és veritat que en aquests camps com el de Formentera, doncs igual el míster aposta per pivots més físics, més forts, allà és un altre tipus de futbol, és tot més físic, pilota més directa. I bueno, s'haurà de veure una altra cosa com va passar a Ebro.
Recordem que es perdran la cita a Formentera per sanció al lateral dret Òscar Rubio i també al migcampista Pedro Capó, un d'aquests jugadors més físics que deia ara Marc Martínez. A tot això, avui hem fet càlculs, per què no dir-ho també, un pèl friquis. Queden 40 partits per endavant per acabar la Lliga, 10 per jornada, 4 jornades fins al final del campionat. És a dir, cada equip jugarà 4 partits d'aquí fins a finals de temporada. Què passaria si tot acaba igual que ho va fer a la primera volta del campionat? És un informe amb la veu del Sergi Garcés. El Sabadell té per endavant 4 partits abans de tancar la temporada. 2 són fora de casa, Formentera i València-Mestalla, i els altres 2, Mallorca i Lleida Esportiu, a la nova Creu Alta. Si agafem com a referència aquest tram de competició de la primera volta, el conjunt de Toni Celigrat va empatar tots 4, 2 a 1 gol i els altres a 0. No cal dir que en cas de repetir guarismes, el centre d'esports batria el rècord històric d'empats, arribant a la xifra dels 25 empats en una sola temporada. Però avui ens preguntem com quedaria la cosa si es repetissin tots els resultats de les últimes 4 jornades de la primera volta? Se salvaria amb aquests números al Sabadell? Evidentment, es tracta d'un exercici de futbol ficció que deia en el seu dia Lluís Carreras. Però si els 40 partits que falten per jugar-se acabessin igual que ho van fer ara fa una volta, el centre d'esports tancaria la temporada amb 46 punts, salvat i amb 3 de marge respecte al descens directe i 2 per sobre de la promoció de permanència. Així,
Si es repetissin els resultats, baixarien per aquest ordre el Deportiu Aragón, la Penya Deportiva, l'Atlètic Balears i el Llagostera. Aquest últim tancant la part baixa amb 43 punts. Amb 44 estarien el Peralada Girona B, l'Olot i el Formentera. I haurien de buscar la baraix entre els tres per veure qui acaba disputant el play-out i quin dels dos se salva. El més curiós del cas és que el Sabadell, malgrat no guanyar cap dels últims 4 partits, amb 46 punts seria 11è, un lloc per sobre d'on és ara, acabant per damunt de l'Atlético Saguntino i del Deportivo Alcoyano. A la part alta, la promoció la farien el Mallorca com a campió, però empatat a punts amb el Villarreal B. L'Elche seria tercer i el Cornellà jugaria aquestes eliminatòries com a quart.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Ara només falta que es compleixin els 40 resultats clavats, igual que la primera volta, per acabar de confirmar aquests números, però vaja, com a mínim ben curiós que el Sabadell, amb aquests 4 empats de la primera volta, si tot va més o menys igual que aleshores, acabaria salvant-se i amb una certa comoditat. La cita, com sabeu, com és habitual també d'altra banda quan toca viatjar cap a les Illes Balears, diumenge al matí, diumenge a partir de les 12, des de mitja horeta abans, a la sintonia del Sabadell en joc.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I el Club de Tir Sabadell ha celebrat un any més la tradicional nit d'entrega de guardons de l'última temporada, una cita familiar que serveix per fer germanor i com a punt de trobada d'una entitat amb més de 700 socis que és referència en el seu esport a tota Catalunya. Ricard Martínez n'és el president.
El sopar de repartiment de premis sempre és interessant perquè l'entitat com la nostra és un club que té moltes varietats de tir i clar, vull dir, quan hi ha competicions no, la gent no es veu, uns dies sí, uns altres no, i almenys aquí amb aquest repartiment de premis ens podem trobar tots junts d'unes modalitats i dels altres i d'altres modalitats i almenys poder xerrar i estar bé i parlar de com anarà la temporada.
Entre els presents a l'hotel Urpí, Marisol Martínez, la regidora d'Esports, que ha demanat treure's del cap els estereotips quan un pensa en una modalitat com és el tir, que diu paga molt la pena provar-la.
Es un deporte y además es un deporte olímpico. Yo invito a toda la gente que tenga algún tipo de reparo y que no se quede solamente en los nombres a que visite la galería de tiro del Club de Tiro de Sabadell. Yo que no tenía la ocasión ni la oportunidad de haberla conocido y en este tiempo, por mi responsabilidad, he estado algunos días con ellos. Ves cómo es un deporte que no solamente ejercita la práctica física, sino la práctica también del equilibrio, de la concentración, del temple de los nervios. Por lo tanto, estamos hablando de un deporte muy, muy, muy completo.
Un Tir Sabadell que, malgrat les dificultats econòmiques, recordem, van patir un robatori a la seva seu, continuant a gran nivell, sempre entre els millors de Catalunya i fins i tot més enllà. La millor demostració d'aquest fet, Francisco Jorba, tirador local que té a tocar el Mundial de la seva modalitat, que no és una altra que la de carabina BR-50 Barmin pesat. Hem parlat amb ell per conèixer quina és aquesta especialitat i, sobretot, per on passen les seves opcions d'estrenar-se en un campionat del món. És un reportatge amb la veu de la Mireia Sants.
Això és una modalitat que es tira assentat amb un suport al davant de la culata i un altre suport de darrere. Llavors es tira assentat i amb mira telescòpica. Aquí el tema és no solament físic, perquè físicament no tens un desgast molt gran, però sí que tècnicament és molt... Bueno, has d'estar en un nivell tècnic molt bo. Anar a l'última amb totes les coses que van sortint, amb totes les peces, torretes, que diem nosaltres, que és el suport de la davanter, o amb el saquet, però sobretot la torreta, les armes cada vegada són més sofisticades, més bones. Clar, si tu tens una arma que té 10 anys, doncs no faràs el mateix amb una arma d'aquestes modernes que estan sortint ara, que evidentment tenen un cost molt elevat, però que si vols estar allà dalt has d'anar ja amb aquest tipus de material.
Francisco Jorba explica així els trets característics de la seva especialitat. El de Viladecavalls fa només 8 anys que s'hi dedica i 3 des de que ho fa el Club de Tir de Sabadell. En aquest temps, però, ha pogut convertir-se en una referència del seu esport, guanyant fa poc la Copa President a Alacant, quedant-se així a un pas del Campionat del Món, que es disputa el pròxim mes de juliol a Manresa. A partir dels campionats d'Espanya, la federació fa un rànquing en el qual els 8 primers classificats van al Mundial. De moment, Jorba és el primer d'aquest classificatori, fent una altra tirada com les que ja ha fet, segellarà el seu bitllet. Seria el seu debut mundialístic i molt probablement la seva única experiència en un campionat d'aquest tipus, ja que en modalitats com el tir, l'economia sovint va per davant dels mèrits esportius.
Com ara dic a molta gent, dic, serà l'últim que faré en la meva vida, perquè clar, amb 63 anys que tinc, si se'm presenta l'any que ve, per exemple, que el Mundial sigui, jo que sé, pues que sigui només que vagis a Finlàndia o vagis a Anglaterra o altre puesto, jo ja trobo impensable d'anar a viatjar tant, perquè clar, el tema és que el cost de tot això, no tenim patrocinadors, no tenim res, ens hem de pagar nosaltres la nostra butxaca. El club sí que ens ajuda, tenim unes ajudes per part del club, algunes dietes, alguna cosa, amb munició també, però no suficient com per costejar tot el que val fer tot un mundial a fora.
Ricard Martínez, president del Tir Sabadell, assegura que tenir un tirador al Mundial seria un orgull per tota l'entitat. La classificació és pràcticament un fet consumat. Ara toca parlar de les possibilitats d'èxit que hi ha en el suposat cas que es confirmi el bitllet per a Manresa. Martínez toca de peus a terra i considera una incògnita el nivell de la resta de participants.
Això és molt complicat, perquè a més és una modalitat que és bastant nova. Vull dir, suposo que es trobarà moltes dificultats perquè venen, clar, de tot el món, no? I aquesta modalitat aquí a Espanya fa poc temps que es fa i la veritat les puntuacions que està fent són molt, molt bones, però clar, no sabem exactament què pot passar amb els que vinguin de fora, clar. Però bueno, que nosaltres tenim sempre esperança, no tenim de perdre mai.
Jorba, en canvi, creu que el tir espanyol, especialment el català i el valencià, té un gran nivell, similar al de la resta de països. Des d'aquí segueixen les tirades dels competidors d'altres nacionalitats a través d'internet i pensa que si té un bon dia, fins i tot pot lluitar pel podi o, per què no, un títol mundial.
Clar, aquí penso. Hi penso, però no m'hi capfico. Vull dir, no vull pensar que puc guanyar, però tampoc vull pensar que quedaré l'últim. Vull pensar que estaré en un nivell com el que tinc aquí, que després hi ha algú millor que jo, doncs clar, que penso sempre. Hi ha gent, un dia fas una tirada molt bona i un altre dia doncs et surt una miqueta d'allò. Jo espero que sortirà bé, tinc molta confiança.
Per confiança, per tant, no serà. El primer pas per assolir-ho passa per repetir una de les grans tirades que ha fet fins ara, com per exemple de la Copa President. Després, un cop amb el bitllet a la butxaca, el tirador de Viladecavalls buscarà acabar entre els primers del món a la categoria BR50 Barmin Pesat. Francisco Jorba, un soci del Club de Tir de Sabadell que aspira a ser l'home amb més punteria de tot el planeta.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2 quarts de 2 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'onzè empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
4 minuts, 15 segons des que hem creuat l'Equador del programa des de 2:15 de la tarda. Més teca, Sandra Santanyes està decidida a lluitar per la general de la Copa Catalana de Bicicleta de Muntanya, de BTT. La sabadellenca no va participar a la primera prova a Banyoles, però des de llavors acumula un segon lloc a Corró d'Amunt i la victòria d'aquest diumenge, volíem dir, a Santa Susana. Una prova amb un marcat caire sabadellenc, ja que no va ser l'únic en pujar al podi. Mercè Pacios va completar també aquest gran paper de la ciclista sabadellenca acabant en tercera posició. El bon temps, i ja és notícia això, va estar present en tota la cursa i això va treure el millor de Santanyes. I això que no va començar del tot bé, no tenia ritme els primers quilòmetres, però mica en mica es van anar trobant cada cop millor fins a arribar a la primera plaça. Un cop allà, la sabadellenca va optar per no cometre errades i mantenir la distància amb la resta de rivals.
Va costar bastant ficar-me en carrer, de fet a la sortida devia anar sobre la 10 així, havia una pujada molt llarga i això, i bueno, em va costar molt entrar en carrera, però bueno, un cop vaig entrar a dalt era una pujada molt de pista i baixada així tècnica per senderillo, ja vaig poder entrar primer allà i bueno, vaig fer la meva carrera sense intentar tenir fallos i bueno, va sortir bé la cosa.
Una prova complicada, per tant, per Santanyes i encara més per Pacios. Una avaria mecànica als primers quilòmetres la va deixar en l'última posició. La corredora local va poder remuntar després i, com diem, va pujar al podi en els darrers quilòmetres d'aquesta prova a Santa Susana. Amb tot, Mercè Pacios lamenta aquest contratemps que la va condicionar i la va deixar sense la possibilitat de poder lluitar per les dues primeres places de la general.
Sí, o com a mínim per lluitar-la. Com a mínim per lluitar-la, que això és l'únic de competició. Quan barregen amb nois, o sigui, al final vaig veure fora de cursa, però si hagués pogut estar davant amb les noies, doncs ja és diferent.
Totes dues tenen ara uns dies per descansar abans d'afrontar la gran cita d'aquest primer tram de la temporada. Santanyes i Pacios marxaran divendres cap a Spilimbergo, al costat de Venècia, on diumenge disputaran l'europeu de BTT a terres italianes. Una modalitat completament diferent a la que van córrer aquesta passada prova de la Copa Catalana, amb doble podi sabadellenc, un fet a tenir en compte i que obligarà, en certa manera, a un canvi de xip evident, tal com comenta Sandra Santanyes.
Si guanyes, ja et dic, sempre és positiu, no?, i bueno, sobretot és un bon entreno. Després de la carrera encara vaig tornar a casa amb bici per acabar de rematar l'entreno, ja va ser l'últim entreno així llarg i, bueno, i de qualitat de la setmana, o sigui que ara ja és, la feina està feta i bueno, aquesta setmana a rodar, poca cosa més.
Està feta d'una altra pasta. La Sandra Santanyes, després de guanyar la cursa, encara va tenir temps per tornar des de Santa Susana cap a Sabadell en bicicleta. De cara a aquesta pròxima cita, tindrem temps al llarg de la setmana per parlar-hi a fons, però a Spilimbergo les dues ciclistes locals afronten la cita de forma diferent. Santanyes buscarà un top 10, mentre Pacios vol gaudir de l'experiència sense cap tipus de pressió.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I la Societat Coral Colón ha aconseguit el títol de campió de Catalunya absolut per equips d'escacs, una competició que s'ha disputat a 11 rondes, l'última d'elles, com us explicàvem divendres aquí a l'Hotel Suís, aquest cap de setmana a Barcelona, i de forma conjunta totes les rondes que quedaven per disputar-se es van fer en un mateix hotel a la vegada. El conjunt sabadellenc ha dominat de forma aclaparadora aquest campionat de Catalunya fins la victòria final. És una informació que ens apropa al Joan Blanc.
11 victòries en 11 rondes disputades. El domini de la Societat Coral Colón al Campionat de Catalunya d'escacs per equips ha estat total. El passat cap de setmana, a Barcelona, els sabadellencs van confirmar la seva victòria per davant de l'Escola d'Escacs de Barcelona i el Club Escacs Barberà. Un èxit important per a l'entitat que presideix Pere Reginaldo, sobretot tenint en compte el canvi de format que ha tingut aquest any la competició.
11 rondes, hem guanyat totes les rondes, amb la qual doncs, hem fet la puntuació perfecta, i aquesta última ronda doncs, es jugava doncs, tots els equips junts i es jugava doncs, a Barcelona amb una cosa innovadora on s'ajuntaven absolutament tots els clubs, es feia la retransmissió de tres dels encontres que es feien, va vindre doncs, gent bastant famosa dins del món dels escacs, doncs, a fer la retransmissió de les partides, amb un programa de ràdio en directe també, mentre el fèiem. La veritat és que sí, ha sigut molt exitós.
L'entitat local busca nous reptes de futur. A l'horitzó apareix una nova edició de l'Open Internacional d'Escacs de Sabadell, que celebrarà el mes de setembre a la nostra ciutat. Abans, però, el mes d'agost, a la població de Linares, es disputarà el Campionat d'Espanya per equips, una cita que podria incloure's dins del calendari de la Societat Coral Colón, sempre i quan el club aconsegueixi els diners necessaris per a poder-hi participar. Pere Reginaldo, president de l'entitat.
Ens estem plantejant la possibilitat de, en funció del pressupost i en funció de moltes variables, doncs, el fet de participar, doncs, en el campionat d'Espanya. Però, bueno, no és una cosa que la tinguem, doncs, totalment... no n'estem totalment convençuts encara, dependrà de molts factors.
L'èxit de la Societat Coral Colón a nivell d'equips ha vingut acompanyat dels triomfs de dos joves valors del club sabadellenc al Campionat de Catalunya Individual per Edats. Daniel Salinas, a la categoria sub-10, i Roger Bernadó, a la sub-12, han demostrat la qualitat que hi ha a la base de l'entitat local.
L'enhorabona també pel Colón per aquesta gran victòria. Ja us dèiem ahir a l'editorial del programa que ens venen a sobre uns dies de molta càrrega esportiva aquí a Sabadell i sobretot de moltes victòries, de molts èxits dels equips sabadellencs. L'atleta de la Jazz, Marc Otero, és un altre dels que guardarà bon record de l'últim cap de setmana, així com també Enca Vinyes del Granollers, que s'han endut la cursa pel Rodal. Tot i la pluja dels últims dies, el sol de diumenge al matí va permetre que no s'hagués de canviar, de modificar el recorregut, havent-hi algun petit tram de fang. Àngel Vinyeta, un dels organitzadors de la prova, valora amb una nota molt alta aquesta setena edició de la cursa del Rodal.
Amb les inscripcions d'avui, amb aquest dia, finalment és veritat que ha sortit el sol, no s'ho creia molta gent, però finalment ha sigut cert, ha sigut una inscripció correcta, més de 200 atletes que heu pogut gaudir d'un circuit molt maco, enfangat, però molt maco, i la valoració general, bé, sempre se sap una mica, quan l'ambient que es veu aquí a l'arribada és un ambient molt maco, la gent molt contenta arribant, crec que han disfrutat molt del recorregut, i el Rodal estava espectacular avui.
L'objectiu de l'organització, conjunta entre la Joventut Atlètica i el Club Natació Sabadell, és donar a conèixer així el Rodal de Sabadell pel riu Ripoll, una zona que sorprèn a molts dels participants de la cursa, segons Vinyeta.
Esto es muy chulo, i el fang estava més que garantit, crec que ningú s'ha portat una sorpresa amb això, però el Rodal que té Sabadell és així de maco, no? I torno a remarcar aquest fet de que tot el recorregut d'aquests 15 quilòmetres i escaig són íntegres pel terme municipal de Sabadell, i sembla que tenir un Rodal d'aquestes característiques, som uns privilegiats.
Pel que fa a la vessant purament competitiva, el guanyador Marc Otero repeteix així la victòria de l'any anterior, va ser l'únic que va baixar de l'hora en aquesta cursa pel Rodal de poc més de 15 quilòmetres i això sí, amb força desnivell. El van acompanyar al podi Frederic Borrell, també de la Jazz, i Xavier Estabanell, del Castellà, mentre en categoria femenina el podi el van formar a banda d'Enca Vinyes, l'atleta de la Jazz Sara Beltrán i la del Natació Sabadell, Esther Domingo.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Més notícies positives, el Global Bàsquet seguirà un any més a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. La victòria sabadellenca per 57-42 davant d'un rival directe com la Demi Tenerife permet als d'Òscar Trigo assegurar-se matemàticament la salvació, faltant una jornada pel final d'aquesta fase regular. L'entrenador Òscar Trigo parla d'objectiu complet.
Objectiu assolit. Teníem clar que avui era un dels partits, si no el més important, segur el més important, no? Perquè era una mica el final del recorregut que hem tingut per primer nacional, no? Objectiu assolit i a més jugant amb les nostres característiques, amb el nostre ADN, amb el qual molt satisfet.
Ara que parlava de l'ADN del Global Bàsquet, la baixa de Fassoles ha estat un gran contratemps en aquests últims mesos de competició pel conjunt sabadellenc, que per dir així, la seva gran referència al joc interior. En canvi, han sabut reinventar-se, canviar una miqueta l'estil de joc i acabar assolint la permanència amb una jornada de marge i evitant fins i tot la promoció. Trigo es felicita, sobretot pensant en clau de futur, perquè els més joves en les últimes jornades han fet un pas endavant.
L'equip ha evolucionat en aquest mes i mig, dos mesos. Hem canviat la nostra forma de jugar. Els xavals realment han donat el pas endavant i hem assolit el que volíem, no? El competir i el mantenir una temporada més d'aquesta competició, perquè estem jugant no contra els millors, perquè lògicament els millors estan a la Primera Nacional, la Divisió d'Honor, però contra gent molt bona que és Primera Nacional, no? I això ens crea la possibilitat de seguir formant els jugadors, de seguir creixent, que és el nostre projecte.
Amb tot, l'últim partit de Lliga contra el Zuzenac de Vitoria, el País Basc s'ha convertit en un portàmit, ja que el global continuarà un any més en aquesta categoria intermitja estatal del bàsquet en cadira de rodes. I encara al món de la cistella, el derbi de la Copa Catalunya masculina va ser pel bàsquet Pia, que es va imposar per 70-75, per 5 punts de diferència, a les naus del carrer Montcada. Un resultat que deixa els dos equips sabadellencs del grup 1 de Copa en situacions ben diferents. Els nedadors ja no depenen d'ells mateixos, ja que són penúltims amb 6 victòries, com ha comentat el jugador del club, Marc Culler.
Els últims 5 partits ens quedaven 5 finals. Era intentar guanyar el màxim de partits possibles per sortir de la zona que estem ara, que és la marcant l'última posició, empatat amb dos equips més. No hem pogut aconseguir-ho, una pena molt gran, perquè se'ns acaba el temps, se'ns acaben les opcions, i ara ja no depenem de nosaltres, sinó que hem d'esperar resultats que ens ajudin a poder remuntar-ho.
Per contra, el conjunt vencedor d'aquest derbi, el conjunt Escolapi, satisfacció, perquè amb aquesta victòria s'acosten a la salvació i de pas passen pàgina també, obliden la victòria del club per 16 punts a la primera volta al carrer Garcilaso. Una espineta, com ha admès el pivot Miguel Valero.
Nos hemos quitado la espina y aparte que también era vital esta victoria, muy vital. La necesitábamos para estar ahí, para los play-offs, y así nos hemos distanciado dos partidos.
Els de Jaume Prat sumen 2 triomfs més que el club, que en té 6, per tant 8 per l'Escola Pia. Aquesta setmana Pia Martinenc i grup Barna Natació Sabadell. A l'altre grup de Copa, el Sant Nicolau, ja descendit, va plantar cara en un altre derbi, podríem dir derbi de proximitat, amb el Sant Quirze, perdent per 95-91. Diego Martínez, l'entrenador, es queda amb haver estat a punt de fer saltar la banca.
Està clar que no tenim molt de rotació a la plantilla. Vam competir fins al final, ja, inclús jo crec que al final, si el partit hagués tingut un parell de minuts més, perfectament podríem haver guanyat.
Els col·legials són últims amb 2 victòries i dissabte reben el CEP Girona City Leaf, el 9è classificat d'aquest grup 2 de Copa Catalunya.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Minut i mig clavat per sobre de 3:15 PM. L'Escola Pia té la Copa del Rei de Futbol Sala 4 punts de distància. L'equip de Borja Burgos és 5è, amb 49 punts, a 2 del Bellsport l'Hospitalet i a 4, com diem, del Pallejà, que marca el llindar i que encara s'ha de veure les cares amb l'equip del carrer Garcilaso, una Pia que en l'última jornada, fa 10 dies, va guanyar líder al CCR Castelldefels i que aquesta setmana visita el Salou. Tot això a la segona B, que com diem, torna aquest cap de setmana, també amb el Club Natació Sabadell visitant el Mataró, on no s'ha aturat la competició en els últims dies, és a Primera Catalana, amb l'Amics del Pou Nou Escorial, com us dèiem ja divendres aquí a l'Hotel Suís, assolint l'ascens a la Divisió d'Honor. Temporada per emmarcar una més de l'equip sabadellenc, que suma 57 dels 60 punts i que lidera amb mà de ferro la seva categoria amb una 20ena de punts més que el seu més immediat perseguidor. Per tant, han sobrat un munt de jornades a l'hora de festejar ja l'ascens de categoria. Cinto Aranda, jugador, coordinador, director esportiu, una miqueta de tot d'aquest Amics del Pou Nou Escorial. Què tal, com estàs? Felicitats per l'ascens.
Moltes gràcies.
De moment vau dir l'any passat que pujaríeu, ho vau fer. Heu dit aquest any que pujaríeu, heu ascendit també. Ja comences a fer-me por, Cinto, pensant en el que diràs de cara al futur.
Bueno, lo que yo dije y prometí cuando la primera entrevista, de momento lo llevo cumpliendo. Ahora si me decís que haga otra apuesta, yo la vuelvo a hacer.
¿Tú mateix?
Pues nada, el año que viene vamos a subir.
Un altre cop, 3-3.
Sí, por supuesto.
Recuperant categories, ara bromes al marge, a ritme rècord, La veritat és que aquesta temporada un altre cop amb una superioritat increïble respecte a la resta.
Sí, bueno, el esfuerzo que hicimos esta principio de temporada de hacer un equipo competitivo para subir lo antes posible y centrarnos en la Copa, que bueno, que quieras o no, hemos pasado 4 rondas de Copa hasta que nos tocó el plato fuerte de la Escola Pia y ahí ya no pudo ser, pero el objetivo era ese, el objetivo era subir lo antes posible y poder centrarnos en la Copa Cataluña, llegar lo más lejos posible y bueno, se intentó hasta que llegó la Pia y la Liga ya estaba, la Liga ya ya teníamos claro de que cuando quedasen 5 o 6 jornadas yo creo que íbamos a, bueno, ascender como hemos conseguido.
Això va ser la setmana passada, entre setmana, en un partit molt estrany. A veure si m'ho expliques bé, perquè es jugava a la pista del filial de l'Issur La Font Màgica, és a dir, a Terrassa, i això és de traca, perquè com a queixa per les sancions rebudes vau decidir jugar el partit amb el màxim de jugadors del filial possible, és a dir, tots menys 3 que sí que havien de ser de la primera plantilla, però és que els jugadors del primer equip, no, els que no vau jugar, vaja, ni tan sols éreu a la pista. Això com va anar?
Bueno, pues esto fue que en la jornada 18, en la pista de Curve, bueno, minuto 5 de partido, al árbitro se le va un poco de las manos el partido, suspende el partido minuto 5 por, bueno, cosas suyas, la verdad que no sabemos todavía por qué. Y bueno, se suspende hasta el día, hasta el jueves, este jueves que se jugó el partido aplazado, y bueno, yo decido de que con el filial quiero ver cómo compiten, quiero ver que de cada temporada que viene el filial también vamos primeros en tercera para subir a segunda, y quiero ver cómo compiten con gente de primera catalana, y es eso, que tienen que ir 3 obligados del primer equipo, van 6 del filial con 3 del primer equipo, y bueno, dan la campanada ganando 1-4 la pista de Surbe.
Però a tot això, vosaltres estàveu jugant en paral·lel, si no m'equivoco, no?
Sí, nosotros estamos jugando en la pista de, bueno, en el horario de entrenamiento de Arraona. Jugamos un amistoso contra Arraona, que tengo varios amigos ahí, entre ellos José, el coordinador, y decidimos jugar un amistoso una hora antes de empezar el partido que teníamos de liga, y una vez acabó nos fuimos para allá, era puerta cerrada, pero bueno, para festejar un poquito cuando acabara el partido, si ganaban, pues festejar que éramos campeones.
O sigui, per recapitular, els jugadors de la primera plantilla, en el dia que s'estan jugant l'ascens de categoria, estan jugant un amistós amb el grup Arraona, de categoria superior també, i els del filial estaven jugant. Acabeu el partit, ràpid, una dutxa, aneu cap a Terrassa, però clar, el partit és a porta tancada.
Sí.
I què vau fer?
No, quedarnos en la puerta hasta que el árbitro pitara al final, y una vez acabó, bueno, nos estaba informando, el presi estaba dentro del pabellón y nos iba informando de cómo iba, y bueno, y ya cuando quedaban 5 o 6 minutos, íbamos 0-4, ya olíamos que íbamos a ser campeones, y bueno, esperemos que acabara el partido, nos fuimos a cenar todos juntos y a celebrarlo.
O sigui que hi va haver una festa paral·lela, no? Una festa dins del vestidor o a la pista?
No, fuera del pabellón, no podemos entrar en el recinto deportivo en ningún momento, el puerta era puerta cerrada, y una vez acabó, salieron, se ducharon los compañeros, salieron y nada, nos fuimos a cenar.
O sigui que la festa va ser a la tanca, al recinte, fora del pavelló.
Exacto. Bueno, la festa buena fue el sábado. El sábado fue la fiesta que de campeones, que celebremos por todo lo alto con nuestra afición, nuestro pabellón. Después del partido contra Sant Cugat, nos fuimos también, hicimos una pequeña rúa.
Fins i tot pel barri, no? Va ser la festa?
Sí, hicimos una pequeña rúa improvisada así con un camión de un gran amigo, Alberto, y nos fuimos con él dando una vueltecita por todos los barrios y nada, y luego cenamos todos juntos en el Escorial.
És que al final la sensació que transmeteu des de la distància és allò, el sentir-te en família, el ser un grup molt unit, un grup que us coneixeu de fa temps, que això, en certa manera, sense restar tampoc la part de qualitat que un ha de tenir per guanyar les lligues com les esteu guanyant últimament, però aquest punt d'unió, com a mínim des de fora, sembla que és un dels factors claus.
No, es totalmente la clave del éxito, totalmente. A mí cuando, ya te digo, yo lo he dicho varias veces, cuando a mí Manolo, el presidente, me ofrece a decirle que si él me deja a mí traer aquí gente de club, gente sana, gente que apuesta por el proyecto, voy a conseguir los objetivos, a mí él me dice, está todo en tus manos, y bueno, yo traigo gente, como ya les dije, gente que estaba entregada al club, gente que iba a estar entregada seguramente desde el principio hasta el final, y de momento no ha fallado nadie, ya que estamos.
Fa un parell de setmanes, una mica més, 3 setmanes, van visitar el Sabadell Nord de futbol i van fer allà un bolo, van fer el programa des de fora, i fèiem la broma de negociar amb el president a veure si tindrien prima o no, si acaben pujant de categoria. Amb el Manolo, això s'ha negociat ja? Hi ha prima per l'ascens o no?
No, nosotros las primas que tenemos con Manolo son, después de cada entreno, tenemos cena pagada, eso desde el principio de temporada del año pasado, o sea que no hay mejor prima que esa. Yo termino el entreno y saber que tengo el bar del presi para ir a cenar y tomar unas cervecitas con mis compañeros es lo mejor que hay.
Doncs sí, senyor, és una manera de motivar l'equip i que serveixi molt. Per acabar, ara què? Perquè ja sou a Divisió d'Honor, un graó per sota del grup Arraona Estudi Barcelona, que és a tercera, per fer-nos la idea, a dues categories de la PIA i del club. El pròxim objectiu ja l'has deixat ben clar, el de l'ascens, però no sé si us heu marcat algun sostre de fins a on voleu arribar.
Bueno, yo cuando hablé con Manolo, el presidente, le prometí que en 3 años íbamos a estar en tercera. Esta temporada, si subimos a tercera, yo mi objetivo ya lo he cumplido, pero bueno, está claro que una vez que esté en tercera no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo quiero aspirar a más. También tenemos un senior B que empezó la temporada pasada. Bueno, la gente no apostaba mucho por nosotros. Yo le dije que a la gente que confiaran en mí, que iba a ser un equipo joven y un equipo de futuro. Y bueno, vamos primeros en tercera para subir a segunda. Nos quedan dos partidos matemáticamente para subir a segunda catalana. Y la aspiración también es del año que viene hacer un buen equipete para subir a primera catalana. Y eso será la base del primer equipo. Piensa que en el primer equipo hay mucho veterano, veterano. Y claro, de cara al futuro necesitamos gente joven. Y la verdad que el filial es una apuesta fuerte por mi parte. Pero estoy convencido de que cuando subamos a tercera, muchos jugadores del senior B, del filial, van a ser pieza clave en el primer equipo.
Aquest primer equip a Divisió d'Honor s'haurà de reforçar molt ara, pensant en aquest nou objectiu, o amb el mateix bloc fent allò un parell de retocs ja n'hi ha prou?
Sí, un parell de retocs i ja està. Ya están casi cerrados los dos, tres fichajes nomás de cada temporada que viene, más que nada porque hay bajas la temporada que viene, y hemos tenido lesiones, hemos tenido sanciones, queremos hacer una plantilla un poquito más amplia por si vuelve a pasar lo mismo. Y nada, solo son un par de fichajes y fora más, ya está.
La última, algun dels joves del filial tindrà ja algun raconet a la primera plantilla o encara és d'hora per ells?
No, sí, ya lo tiene, ya de hecho esta temporada ya han debutado en Copa, debutaron, ya desde el principio desde hace 3-4 jornadas ya vienen viniendo Víctor, Aarón, Jonah, van viniendo con nosotros tanto a entrenar como a jugar. Sobre todo Víctor y Aarón son los dos que más están viniendo. Son muy buenos jugadores, son gente que puede hacer una buena, muy buena etapa aquí en este club y estamos apostando por ellos ya.
Doncs Cinto Aranda, enhorabona per aquest ascens, a gaudir-lo ara, la nova categoria. També una abraçada per tota la gent del club, el Manolo i companyia. I a veure si és veritat. I de moment, 2-2. Has complert amb els pronòstics, amb els vaticinis. Ara toca fer la grossa un altre cop. Una abraçada.
Muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tanquem el programa d'avui amb informacions en format més breu, com ara en el món de l'handbol, l'Oar Gràcia, que ha recuperat el sisè lloc de la primera nacional en un partit amb molt poca fluïdesa a la pista de l'Esplugues. El 17-18 final deixa els verdiblancs depenent d'ells mateixos per acabar sisens i fins i tot podrien somiar amb la cinquena plaça enxampant el filial del Granollers. Miquel Benítez, el tècnic graciant, creu que tenen el millor calendari de tots els equips que estan en aquesta lluita.
Complicat, però tenim l'avantatge que, entre cometes, el millor calendari és el nostre. Ens queden dos partits a casa i una sortida que sempre és complicada perquè és la pista del Santa Maria de Palautordera i és un rival molt respectable, però també és cert que en teoria hi som favorits i si complim els pronòstics no seria descartable que guanyéssim els 6 punts.
Per cert, com dèiem ahir, tocava sorteig a la tarda de la Copa Catalana. Pel que fa a la masculina, el Creu Alta Sabadell en vol s'enfrontarà al Manyanet i al Sant Boi a casa i també visitarà fora a domicili la pista de l'handbol Banyoles. En categoria femenina, l'Oar Gràcia debutarà en aquesta Copa el cap de setmana en un partit que està suspès, per cert, contra el Mataró per les baixes dels dos conjunts. Per tant, Mataró i Oar Gràcia Sabadell es veuran més endavant del que en teoria deia el primer calendari. L'handbol Sant Vicenç, el Palau el Pardinyes i les Franqueses completen també aquesta primera fase per l'Oar Gràcia femení a la Copa. I el Sabadell juvenil va empatar 1-1 amb l'Atlètic Segre, un resultat just, segons el migcampista Marc Bellalta. Cada cop és més difícil creure en la quimera de la salvació, amb l'equip enfonsat en l'últim lloc de la Lliga Nacional Juvenil. Bellalta, però, assegura que competiran fins al final.
Nosaltres seguirem fent i jugant i deixant-nos-ho tot. Sabem que és molt difícil i fins que no sigui matemàtic, encara que sigui matemàtic, doncs seguirem lluitant i treballant per l'equip.
A la preferent, el Mercantil goleja 6-0 la Rapitenca B i és el nou líder amb 3 victòries seguides i 3 punts de marge sobre l'Andorra, el seu rival directe per l'ascens. El pròxim partit, dissabte a 2-7, al camp del segon del Javac Terrassa B. El mateix grup, el Sabadell B, és quart a 6 punts dels mercantilistes. Gràcies al triomf 0-2 a Cerdanyola, diumenge a les 12, els arlequinats rebran el júnior. I pel que fa als altres grups, Hermes 1, Sabadell C 1 i Can Rull Romulo Tronchoni 2, Can Vidalet 2, dissabte a 1:15, Sabadell C, Figueres, diumenge a 1:15, Figueres B, Can Rull. Els de la zona oest, malauradament, ja estan descendits. I en el menú del dia de demà, aquí a l'Hotel Suís, buscarem jugadors que hagin passat pel Formentera i pel Sabadell. També parlarem a fons d'aquesta Final Four de Quirixi de waterpolo femení i de tot el Club Natació Sabadell en general amb el director esportiu Xavi Balaguer i coneixerem el nou projecte de futur del Club Deportivo Llano que torna a tenir, o que tornarà a tenir, millor dit, de cara a la pròxima temporada, equips formatius, equips de base a Can Puiganer.
Hotel Suís.
Pocs segons per les 3, és a dir, el Toni González des del control de so amb les claus a la mà a punt per tancar les portes de l'Hotel Suís en aquesta edició del dia 17 d'abril del 2018. Dimarts, demà dimecres, més d'aquí a 23 hores, amb tota la informació esportiva de la ciutat, que també la podeu trobar, com sempre, arroba Ràdio Sabadell al Twitter o a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, us deixem amb el Generació BSO. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.